El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:04. Nosaltres comencem aquesta tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Ho hem escoltat amb els nostres companys dels serveis informatius. Ho hem anunciat nosaltres al llarg de la part televisada d'aquest programa. L'AEMET avança a les 2:00 l'avís taronja a Eivissa i a Formentera, Joana.
Així és, ja ho hem avançat abans. Emergències fa aquesta crida precisament perquè l'AEMET avança aquests avisos per pluges i tempestes previstes per avui. L'avís s'eleva a taronja, a Eivissa i a Formentera a partir de les 2:00 del migdia i a groc, a Mallorca, a partir també de la mateixa hora, de les 2:00 del migdia. És per això que demanen precaució en les properes hores, que segueixin tots els consells de l'1-2, d'emergències 1-2 de les Balears, i que si hi ha cap incident, que per favor telefonin en aquest nombre, en aquest número, a l'1-2, en cas de patir cap tipus d'emergència, que són els que centralitzen totes les emergències precisament pel que fa el temporal.
Per altra banda, el Consell de Formentera ha informat del tancament de les instal·lacions municipals també avui a partir de les 2:00 davant aquesta alerta taronja. En un missatge a xarxes, el conseller Insulà ha demanat als ciutadans, per favor, molta precaució, que s'evitin, i ho tornem a dir per recordar-ho, desplaçaments innecessaris i que tothom es mantingui informat, però a través dels canals oficials sobre l'evolució del temps, que, com han dit, ha canviat i s'ha avançat l'anunci d'aquesta alerta taronja per les Pitius, per Eivissa i per Formentera, Joan.
I avançarem també l'actualització del temps amb el nostre home del temps, Albert Dardé, del transcurs d'aquesta darrera del programa, per saber també quina és la darrera hora, després d'aquest avanç de l'alerta prevista, que, com deien, s'avança a les 2:00, per tant, canvia el pronòstic i ho sabrem amb la comunicació amb Albert Dardé.
I dependents del temps i d'altres qüestions, perquè tenim encara pràcticament 50 minuts per davant i vos poden contar moltes coses. En aquesta hora ja sabeu que ens encanta fer-m'ho ressò d'aquesta notícia que mos ha cridat l'atenció, d'aquesta notícia que no deixa ningú indiferent i que, sobretot si sou amants del cinema, probablement ja vos heu temut de la mort d'una de les grans actrius, Diane Keaton.
Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros. Mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete.
I d'oci l'eterna Annie Hall va morir aquest cap de setmana a 79 anys de Califòrnia. El mitjà estatunitenc People va informar d'aquest sobtat de ses sense revelar les causes de la seva defunció i va comunicar que la seva família demana privacitat en aquests moments tan íntims. Nascuda a Los Angeles el 1946, filla d'un enginyer i d'una fotògrafa d'art, Keaton, el seu nom real, per cert, era Diane Hall, va abandonar la universitat per a seguir el seu somni de ser actriu. Ho va fer en només 19 anys, quan va obtenir una beca per estudiar art dramàtic a Nova York. Allà va aprendre el nom artístic de Keaton, que era el cognom de Fredina de sa mare.
L'entorn proper del cineasta Woody Allen, gran amic de l'artista, han dit que està extremadament angoixat i sorprès, i ha deixat aquest missatge a les xarxes. Fa uns dies el món era un lloc que tenia Diane Keaton. Ara és un món que no l'inclou i és molt més depriment. Així tot, queden les seves rialles que sonen amb molta força encara al meu cap. De Woody Allen, qui amb Diane Keaton va fer feina junts a la popular pel·lícula Annie Hall, estrenada l'any 1977, una comèdia romàntica que és un dels llargmetratges més recordat de tots dos i també van ser parella, recordem, durant 5 anys.
Annie Hall segurament va marcar la vida professional de Diane Keaton, però també va interpretar a una altra Annie molt famosa. L'any 1996 va protagonitzar El club de les primeres esposes en Goldie Hawn i Bette Midler.
I love to be free, to live my life.
Jo sé que no li puc debatre a Marta Guerau que Annie Hall és la pel·lícula per excel·lència de Diane Keaton, però jo he volgut afegir aquest Club de les Primeres Esposes perquè a mi és una pel·lícula que em va agradar moltíssim i que pens que aquest apoderament de la dona, d'aquestes tres dones protagonistes d'aquesta pel·lícula, també va ser molt important en els anys 90, que començaven a cridar el seu nom, a dir que som aquí i que s'ha acabat de plorar per un home.
Però igual que en Annie Hall, de moment... O sigui, el mateix patró, reivindicar la dona, reivindicar el seu paper, la revolució, l'empoderament, tot i que és una paraula que jo crec que s'ha utilitzat tant, no? Que ja no... Però crec que va en la mateixa línia, no?, aquesta pel·lícula. I per favor, quin look.
Quin look. Tu deies abans
el guardapit, preciós.
Però també és capells. Quant de capells li han vist?
Que els ha duit fins fa no res, perquè ella ha estat molt activa a xarxes socials fins fa molt poquet, i és vera que el seu estil, no?, tan garçon, en una època en què ningú vestia així. I també, Annie Hall, la pel·lícula, nous conceptes de parella, no? Quan ella diu que no li interessa gens, no?
Això no, i ara que dius estable. De parella, no se li coneix en els darrers anys cap no. parella, però sí que en els darrers anys també, ja fa un grapat d'anys, va adoptar a dos infants, té dos fills adoptats, tota sola, que han adoptat també el seu llinatge Keaton, que és, com dèiem abans, el llinatge que va adoptar de Fredina, de sa mare.
Però aquí no podem fer una comparativa amb un altre ex de Woody Allen, que és la Mia Farrow, amb aquest exèrcit de nins adoptats, perquè no entrarem en aquest debat i són coses molt diferents que res tenen a veure. Per favor, la piulada que ha fet Woody Allen no vos sembla preciosa? I la record, per si qualcú no mos ha sentit a les 9, el món ara és un lloc molt més depriment sense Mia Farrow. Jo crec que sempre s'han estimat, o sempre ha hagut aquest vincle, no? En aquest... Ui, ha dit Mia Farrow! No, bueno, el subconscient acaba de traire d'una manera...
És que en Joan manera... cercava ja...
No.
Me referia a Diane Keaton, per favor.
Sabia que passaria, podia passar un dels tres, però no.
M'ha passat això. I per cert, aprofito per demanar-vos, sou Tim Woody Allen o Tim Mia Farrow? No sé si heu vist el documental, perquè això és un setar un altre meló, però ja que ho he fet i que el subconscient m'ha traicionat, jo diré que sóc Tim Woody Allen.
Marta, ara ja,
sí, ja, ja m'he ficat en un jardí.
Ara vol encetar melons i vol que nosaltres molt banyem. I doncs jo no, jo sóc Mia Farrow.
És que ja que m'he equivocat... Però, sí? Mia Farrow?
Bé. I doncs jo no diré res. Perquè sí, queda una cosa compensada. Però què voleu que ho digui? Jo no sabia que avui a les 11 ja havien de generar aquest debat. No, jo no hauria un altre, que és que, a part d'Annie Hall, jo sempre no me'n recordava el nom, i crec que és una mítica també d'aquesta connexió Woody Allen i Diane Keaton, que és Misteriós assassinat a Manhattan. També no sé si us recordeu, que
també
és meravellosa. Que, si vos hi fixeu bé, hi ha molts gestos relacionats amb Annie Hall també en la pel·lícula, però bé, és un altre estil, evidentment, però sí que jo la record meravellosa. I Diane Keaton també he de dir una de les millors rialles de Hollywood. També, i el que deia abans, durant tota la seva filmografia ha tingut aquesta rialla que l'ha caracteritzat molt, i això, aquest mostra-se tal qual, és l'exemple de la Diane Keaton.
Ostres, ara he recordat que també és protagonista d'aquella famosa pel·lícula que per aventura és més comercial, de El pare de la núvia.
Sí, efectivament.
Sa mare, amb Steve Martin. Ara ho he recordat, que era ella.
Cuando menos te lo esperas, no sé com se va
a dir. Sí.
Meravellosa pel·lícula també de l'amor que no té edat, per exemple, que si no l'heu vista és una comèdia, jo crec que cal anotar, no? Perquè el seu paper és magnífic, com ho va ser sempre. Per cert, ara que deia de la seva rialla, també ho ha comentat Woody Allen a la seva piulada, no?, que la trobarà a faltar, aquesta rialla.
Sí, Marta, i ara sí, me permets, abans de donar pas en el primer tema d'avui, que van de rebre una comunicació precisament de la Conselleria de Presidència, una informació que just estem obrint en aquests moments, i mos estan demanant que per favor facem arribar la informació a tothom, perquè precisament hi ha novetats pel que fa en el temps. Suspesa l'activitat escolar a les Pitiuses, nou avís d'emergències per a la dona Alice. Com dèiem, a partir de les 12 tots els pares i mares han de intentar anar a recollir els seus infants a les escoles, perquè, com dèiem, aquest avís s'ha elevat a taronja a partir de les 2, i per precaució i per prevenció demanen que els infants tornin a casa.
Per tant, demanant també calma, i des de presidència s'ha fet aquest avís en temps. Aquesta entrada de la dona seria a partir de les 2. Ara es demana també certa tranquil·litat a l'hora de traslladar-se cap a les escoles, però sí que tenim clar que, a causa de la suspensió, convé recollir els infants. Segur que els centres escolars s'adaptaran si alguns pares i mares, algunes famílies, no ho poden recollir en aquest precís moment, però el que sí que es confirma és aquesta suspensió de les classes en previsió en aquest avançament de la data.
Tot d'una saludarem el nostre home del temps, tot d'una seguirem l'evolució d'aquesta tempesta en directe i sobretot com afecta les pitiuses, però abans, si vos sembla, encara tenim temps per un petit parèntesi i per dir-vos que aquí a la tardor, a banda de fer olor de pluja, que això és una realitat, fa olor de bunyols i de festa.
Els pastels que faig per tu ja no me pugen. Potser sigui aquest fred a punt de neu. Qualque dia hi ha un raig de sol i cantes canari, però el sucre i la salsa semblen tant.
Ja fa dies que sentim aquesta loreta molt de punts, a cases, a cotxeries, a fons, a paradetes. És el preludi del Dia de les Verges, que és dia 21 d'octubre, una tradició ben arrelada, especialment a Mallorca, on les bunyoleres, moltes d'elles amb any d'experiència, preparen aquestes petites delícies fregides amb una destresa ben admirable, bon dia.
A més de ser una cita dolça i popular, els bunyols s'han convertit també en un símbol de compartir, de celebrar i de fer comunitat, i cada vegada més sovint en actes solidaris que uneixen el gust pel dolç en causes socials. De fet, l'associació Inca Mallorca Solidària, juntament amb Punts en Vida, organitza enguany una bunyolada solidària per recaptar fons a favor de la població de Gaza.
I volen parlar, per tant, ja ho sabeu, de bunyols, volen saber com fer-los, on comprar-los i tenir més detalls d'aquesta bunyolada solidària. Per això ens posam el davantal i saludam, en primer lloc, a Joana Maria Moreno Jiménez, de Bunyoleres de Lluc. Joana, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia a tots.
Conta-mos, si se pot confessar el secret per aconseguir un bunyol perfecte. No sé si es tracta de sa massa, de tenir molta paciència, de saber fer aquell forat que pots saben fer. Quin creus que és el secret?
Bueno, primer punt, començant per fer una bona massa, que ha d'estar ben feta, i després la mà. Demà fer sobre bunyols i forat. Que si no ha forat i un bunyol és bo, pues estupendo.
M'agrada que digui això. No hi ha cap drama, no? Si no ha forat, és a dir, pot ser bo un bunyol si no té forat.
No ha cap drama. No ha cap drama si no ha forat.
Clar, és vera que la part estètica com acabem, no? Perquè si veiem un bon plat de bunyols ben preciós, ben inflats i amb aquest forat al mig, com que te crida més atenció, no? Però si la massa, si la pasta és bona tant si hi ha forat com si no és, eh?
Això és vera. Si no ha forat, és bona. I és vera també que la presència, si té un forat i són guapos, pues crida més l'atenció i fa més gola.
Joana, tu has contat quant de bunyols arribes a fer cada temporada, perquè supos que quan t'hi poses deus dir, a partir d'ara ja no ha aturar, i per ventura la cosa se multiplica per centenars. Has contat qualque vegada els bunyols que has fet?
No, només compta, per exemple, aquí a Lluc, perquè ja som a Lluc, per la diada de la Mare Déu de Lluc, fem bunyols per regalar els balladors i això. Te puc dir que vaig fer aquest any 4.000 i pico bunyols.
Mare de Déu, 4.000 bunyols. Això en un dia, Joana?
Sí, en un grapat d'hores. És a dir, me vaig posar a les 8:30 de l'hora baixa i fins a les 12 du vespre vaig fer bunyols.
I això se pot traduir, més o menys de la recepta, quines quantitats, recordes, aproximades, d'ingredients per fer aquest 4.000?
Ara mateix m'agafes, no ho sé, un munt de quilos de massa.
Sí, eh?
Te puc dir que un munt. Ara mateix no t'ho puc dir. Per
clar, perquè
vàrem comptar aquest...
Deus fer molt de pastors, comptar... no? No deus fer només un pastor,
no,
sinó que vas fent. Cada vegada que se t'acaba la pasta, tornes a començar.
Sí, anant fent pastons. És a dir, jo tinc un home que me fa un paston, perquè l'altra meitat de Bunyoler de Lluc, i ell me fa un pastons i... I la veritat que quan anava, mirava com me quedava un, ja feia l'altre i anava adelantant i no vaig quedar cap moment sense massa.
I Joana, d'aquestes receptes de bunyols, d'ingredients, creus que són els bàsics que han de ser sí o sí? Ho dic perquè a vegades també ara hi ha aquestes diverses vessants, que si n'hi ha que n'hi posen moniato, n'hi ha patates, però tu quin creus que és allò bàsic que han de tenir?
Jo te diré, la massa que jo faig és amb patata, farina i ous i ho llevat, i aigua. Perquè aquí a vegades me demanen dues llet. No dues llet, jo això me ve de nou, que me demanin que sí de llet. I no, la massa, se poden fer moniato o patata, però jo aquí, per vendre-lo públic, el faig amb patata. Aquí a nostre, la faig mesclat. també, a vegades. O sigui, a vegades, no sempre.
I a tu què t'agrada?
Però, o sigui, a lo bàsic, dis.
Digue, anava a demanar-te si tu ets més de menjar-los amb sucre, amb mel, o bé, ara altres modes, fins i tot he vist que hi ha gent que els amua amb xocolata, no sé si això ja és com a massa, però bé, no sé, a tu com t'agraden més?
Això m'agrada molt amb mel o amb confitura de filla.
Ah, mira, aquesta no la coneixia.
Amb confitura de filla és una passada, són boníssims. Però m'agraden amb sucre, amb mel, mullats amb un xocolata calent... La veritat és que disfrut quan ja t'ho dia, la jornada, queda amb un parell de bunyols recient fets, tirar una bona curada de sucre calentet i disfrut. I això ja em fa de bunyols, això, però m'encanten. Mm-hmm. Sucre.
No els ha arribat a avorrir, Joan, en els bunyols.
És impossible. Però jo també tinc curiositat, perquè hi ha una cosa que sempre m'ha costat quan faig bunyols, que és aquella mà contínuament enfarinada, que ja quasi se te fa una massa dins la mateixa mà. No sé quina és la manera de cada vegada que vas pastant aconseguir això, que puguis fer bunyols i que no te caigui pasta arreu, que no tinguis les mans, que hi ha un moment que ja no pots ni maniobrar quasi perquè la tens plenes de farina per tot. Vale. Això també és manya, no?
Jo t'explico. Jo faig la mà que tinc, tot ho tens en la massa que vaig fent la bolla, per la de coi no, la que... La tenc amb un guant, d'aquest d'ara moderns. Perquè
veus.
Si no és això, arribes a tenir la mà que no se te remena i cada pic que cap un rivell de pasta amb qui envia el guant. I l'altra mà està tot el temps mullada, l'aigua i sal, teva, i va neta. Ah. Però l'altra és això, la tenc amb un guant i quan ha acabat un rivell, qui envia el guant. Perquè si no, a veure, hi ha dies que arriba fins una colza de massa, però bueno, ja me la llevarem.
Joana, has parlat d'aquesta confitura de figues que t'agrada tant, de la mel, de sucre, de la xocolata, però si tu ara haguessis d'inventar el bunyol del futur, quin ingredient inesperat li posaries? O a la massa o per muar?
No sé. Ingredient del futur... Bueno, jo estic arribat a fer bunyols, en vez de fer bunyols en forat amb bolla, rellenos de sobrassada i mel, rellenos de crema... rellenos de formatge fresc i amb mel... A veure, jo he anat fent cosetes provant.
Perdona, Joana, és que ara has sentit com unes respiracions profundes, era jo, que de l'emoció, quan has dit... que has dit sobrassada, o sigui, farcits de sobrassada amb mel... I
de sobrassada amb mel.
I també has dit de formatge...
Formatge fresc de cabra amb mel.
Mare de Déu, no sé. Això, Joana, jo crec que hem de punyar un dia a Lluc i els han de tastar, si qualque dia em fan d'aquest tant.
Em voleu, avisau i jo vos faig.
Idò, mira, Joan, això... podem fer una cosa. Quedem per pujar a Lluc a peu. Venga. I així ja ensenyar no mos pesarà tant a la consciència.
Menjar aquest bunyols. A corrents ho hem de fer per compensar tot allò que mos fotrem.
Idò, Joana Maria, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, que feu molt de bunyols, que la gent els compri molt i, sobretot, que mos la reservi, mos estotgis una bosseta perquè vendrem a la carnà.
Quan vulgueu, si no voleu pujar lluny, si tot va bé, serem per un dijous bo íntia.
També. Nosaltres segur que també hi serem, així que també passarem. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Vale.
I Joan, dèiem abans, no?, que hi ha una bunyolada, diverses bunyolades, solidàries, i per això volem xerrar amb la Charo Domínguez, que és la portaveu de Punts en Vida. I amb ella parlarem d'aquesta bunyolada solidària que han organitzat per aquesta setmana. Charo, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Com estàs? Tot bé?
Molt bé.
Així
molt bé, tot bé.
Bueno, contem-nos, preparau aquesta bunyolada o bunyolades, no? Perquè hi ha diversos dies en què fareu bunyols per aconseguir fons.
Sí. Aquest mes feim diferents dies. Començam bé dia 16, llavors puc dir l'horari.
Vinga.
I farem un parell de dies.
I contem-nos, idò, l'horari, mem. Com... Perquè, clar, tots els oients diuen on puc anar a menjar bunyols.
Pues, dia 16, a la plaça Espanya d'Inca, en farem, que hi ha un compte-compte, i farem de les 4, les 7, bueno, 5, hi hagi gent, hi hagi pasta, hi hagi bunyol.
Vinga, de dia 16 apuntat.
Dia de 7 farem a un bar Can Nofret, que és un voluntari també nostre, i també en farem en el bar, que hi ha unes escoles a prop, i això pues, farem de 5, des de cap vespre a 9 del vespre. I després, dia 21, en farem a la plaça Espanya tot el dia.
Idò,
o sigui
16
i 20... Hi ha dies per menjar.
16 i 21, sí. A la plaça d'Espanya d'Inca, i dia 17 a Can Nofret, perquè també en fareu en aquest local, en aquest bar, d'aquest col·laborador. Bé, conta-mos, aquest dos vespres que recapteu, què en voleu fer amb ells?
Bueno, doncs pues, en aquesta ocasió seran per gafa. Seran per sabates, que més no duen sabates, com supos que heu vist a les imatges, i per comprar roba d'abric, que també ara ve aquest temps, que farà molt de fred i tindran, podrem col·laborar una miqueta amb això.
Xaro, conta-mos, ja per acabar, que no tenim més temps, un poc com distribuireu la feina, com vos distribuireu les bunyoleres i també una miqueta com fareu per enviar tot això que mos dius que els voleu enviar.
Bueno, bueno, nosaltres mos distribuïm, pues, som un parell de dones que, a part de cosir a punts en vida, també feim aquests bunyols en aquestes ocasions i el que recaudem, pues, amb aquest pic que va per Garça, pues, a través de dos vés, perquè fins ara no podem enviar res. Ha de ser dos vés, enviem en dos vés, un contactes fiables que tenim allà, i ells poden comprar el que han de menester. Fins ara menjar i ara pues, això que també necessiten, roba i sabates.
I de tothom a menjar bunyols i tothom a portar i a ajudar en aquesta gent de
també,
punts en vida.
També, no teniu molt de temps, però també els que no poden venir a comprar bunyols, també tenim un bisons que poden fer una aportació i te pot dir els números de Bizum i també si la gent vol fer una col·laboració.
Vinga.
Pues, per col·laborar en Gafa tenim el 127-06. Per Ucrània tenim el 127-07. I per Senegal 127-08. O sigui, la gent pot col·laborar amb un petit Bizum o el que pugui.
Idò, si no poden venir a Inca, poden aportar en aquests telèfons. Podeu també mirar a les xarxes socials de Punts en Vida i també de Mallorca Inca Solidària. Xara Dominguer, moltíssimes gràcies. Ha menjat tothom bunyols i que vagi molt bé. Nosaltres fem ara una petita pausa i tot d'una tornem.
De cabells d'àngels, nates i cremes, s'ha acabat. Demà faré croissants. I quan m'han fat m'ha pujat sucre, sempre m'ha passat. I quan m'han fat tots ben uniformats, per raons, per qüestions de sanitat.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Farem conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. Amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Són les 11 i quasi i mitja, seguim ben pendents del temps, igual que ho hem fet pràcticament al llarg del programa, perquè, recordem, el govern balear ha avançat l'activació de l'avís taronja per pluges i tempestes a les dues i s'ha decidit, conjuntament amb la Conselleria d'Educació, que la millor opció és permetre l'avançament de l'horari de recollida dels nins a les escoles. Des de la Conselleria de Presidència i Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local han explicat que ja s'han realitzat les comunicacions pertinents a tots els centres i també a les famílies a través de la plataforma Gestip.
Així és, Marta. A partir d'aquest moment, els pares, mares i familiars poden acudir a recollir els seus infants, ja que l'objectiu és que, tenint en compte els avisos meteorològics entre les 12 i la 1, els alumnes ja van sortint dels centres escolars. No obstant això, es recorda que, en cas de pluges intenses, els centres escolars són espais segurs i que els nins estan protegits. Per tant, si a la 1 no ha pogut anar qualcú a recollir el seu infant, se recomana mantenir la prudència, la tranquil·litat, seguir els consells de les autoritats i esperar que les condicions millorin.
I insistim, en el cas en el que per motius de conciliació no sigui possible recollir els nins i nines, el missatge a les famílies és de tranquil·litat, ja que els alumnes quedaran sota custòdia del personal docent i seran ben atesos fins que arribin els familiars. Per tant, també tranquil·litat en aquest sentit. Igualment, se recorda que no hi haurà servei de transport escolar com a conseqüència d'aquest avançament i també hi haurà esglaonament de les recollides. També recorda que aquesta cancel·lació de les classes s'estén a totes les activitats lectives i també extraescolars.
Podem parlar amb el nostre home del temps, Albert Darder, amb qui ja tenim en connexió. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Marta, bon dia a tots.
Tu ho has dit més d'una vegada. A vegades les danes són molt males de predir. No sé si, i me pot corregir si no és així, però el que ha fet és com un canvi de rumb perquè l'AEMET avanci aquestes alertes.
Sí, les danes, per definició, són molt capritxoses, de comportament erràtic, i sobretot quan se queden a una zona poden quedar estona en aquesta zona descarregant. S'ha avançat perquè, segons el radar, ja tenim taques de precipitació que estan progressant, venen de Pitiuses i van progressant cap al nord de les illes. És a dir, la trajectòria seria de sud-oest a nord-est.
Albert, el que veiem que ha passat és el que va passar fa més o menys una setmana, o ens convida a pensar això, perquè una, en aquest cas una vista taronja que ja per aquest dilluns a Eivissa i Formentera es preveia a partir de les 8 del capvespre, sembla que s'ha hagut d'avançar i ben anar que fins les dues. En recorda el que va passar tot just fa una setmana?
Sí, s'han hagut d'avançar les hores. A més, també ho fan perquè a la zona de Palma, per exemple, és una zona on viu la meitat de població de les Illes Balears. Si els models meteorològics ens diuen que s'avança, també hem de tenir en compte que és un punt sensible a unes hores punta sensibles. Per tant, aquest avançament és correcte a causa de l'exposició a la que estem en aquest fenomen, que estem en una zona més vulnerable, no?
Albert, aquests dies hem anat parlant molt d'aquesta nova nomenclatura per anomenar aquestes danes. Abans dèiem una dana, està arribant una dana. Ara tenen nom igual que les borrasques. En aquest cas, aquesta és Alice, que és el primer nom que han triat en ordre alfabètic. Però, clar, molts pensaven que quan t'ha passat una vegada ja està, ja passaven el segon. Una dana d'aquestes característiques pot fer-se una mica més llarga que una borrasca, per exemple, i se pot perpetuar dues o tres setmanes en el temps?
Sí, sí, pot estar cuejant fins que se desfaci. Depèn del volum d'aire fred que tingui, dels vents en superfície, pot quedar estancada a la nostra àrea geogràfica un bon grapat de dies, eh? Històricament ha passat. A més, no és com una borrasca que ve a una hora, queda i se'n va. Les danes poden estar estancades bastant de dies, efectivament.
Clar, i ara la pregunta del milió seria fins quan tindrem nalis rondant per les illes?
Sí, de moment li podem posar 2 dies més de vida, perquè l'alerta que tenim avui també serà extensible a demà, demà pot continuar. És a dir, que encara té vida per estona i ara estem pendents d'avui vespre que també pugui haver una altra línia de tempestes que siguin molt efectives. Per tant, encara ens queden bastantes hores.
Preocupació en tenim, Albert, sobretot a Eivissa, on si fa una setmana començava a ploure i molt, a final de setmana tornava a fer una ploguda, aquest cap de setmana tornava a ploure més sobrebanyat, avui possiblement tornarà a ploure encara més sobrebanyat.
Sí, perquè tal i on està col·locada la bossa d'aire fred, que està a la zona d'Alacant, combinada amb els vents de llevant, que on arriben més carregats d'humitat de totes les illes, les Pitiuses, això fa que sigui, novament, Eivissa-Formentera, la zona més sensible per rebre aquest embat de humitat. I això ens preocupa perquè, clar, són terrenys que ja estan saturats d'aigua en tot el que ha plogut les darreres setmanes. És a dir, si ara cau una tempesta de 50 litres a totes les illes, els seus efectes seran molt més perjudicials a Pitiuses que no a Mallorca.
Clar, ho hem explicat just avui a l'inici del programa, parlant de com ja són 3 dies de fortes tempestes i no és el mateix, sobretot per la terra, que no té la capacitat de filtrar. Saben que afectarà molt a Pitiuses, que per això s'avança l'alerta, que per això se demana recollir els fills dels centres escolars abans de les 12, però quina podria ser, parlant de previsions, l'evolució d'aquesta tempesta i si afectarà després a la resta de les altres illes?
Sí, ara, a curt termini o immediat, està previst que ara, a les properes hores, venguin nuclis de precipitació. Serien coses disperses, no massa organitzades, aniria ploguent a redols, però els mapes ens estan dient que de cara avui vespre o demà de matí, això encara està en dubte, podria haver un sistema de precipitació de tempestes molt més organitzat que entràs per nord d'Eivissa i anàs cap a la badia de Palma i creuat les illes. Això és el que ens preocupa ara mateix, segons els darrers mapes en els que han tingut accés, avui vespre o demà de matí.
Hem demanat i se demana molta precaució, molta prudència a tota la gent. Una de les recomanacions és allunyar-se, per exemple, de torrents, no aparcar a zones de risc d'inundació, no travessar zones inundades ni a peu ni en cotxe, evitar desplaçaments innecessaris, si és necessari moure't, fer-ho per rutes segures, escoltar les autoritats, seguir les instruccions i no baixar a zones inundables de casa, com puguen ser soterranis, aparcaments, etcètera, etcètera. Per tant, des d'aquí també feim aquesta crida, no?, a que tothom vagi molt alerta i que s'oblidin dels vehicles, dels cotxes i que allò important són les vides.
Han estat en aquest cas... Albert, digues, perdona.
No, no, el que diu una Joana, que la gent no se confiï i sobretot que citi, es miri les fonts oficials que agafem informació a través del govern i del mitjà de comunicació i, sobretot, sentit comú.
Albert, sabem que el mes d'octubre és el mes de les danes, de la previsió meteorològica inestable, dels canvis de temps, de les fortes pluges. M'imagino que tot està dins lo previst, però recordem que també estem parlant de situacions excepcionals, perquè en el cas d'Eivissa hi havia com a informacions contradictòries, algunes apuntaven als anys 50, altres apuntaven als anys 70, que no sabien pluges d'aquesta magnitud.
Sí, el cas d'Eivissa m'un han d'anar a l'any 77, per veure-la dins una primera part de tardor i fins a l'any 85 per veure-la en un mes de novembre. És a dir, sigui com sigui, és una efemèride de fa molts anys, entre 40 i 50 anys. Per tant, això ens dona una idea de la magnitud i la excepcionalitat del fenomen, que no és una cosa que passi cada dia. Ara bé, d'estagatrèmol que hi va haver dels 300 litres, aquest dia hi pot haver rèpliques, ja han tingut rèpliques. I això és el que han d'estar atents, perquè poden ser iguals o més perilloses.
Albert, recordant, per tant, aquest canvi, aquest l'avís, però sobretot recordar que això encara li queden com a mínim 2 dies.
potser dos dies més, com a mínim, és el que estem veient en els mapes, perquè la bossa d'aire fred se va consumint lentament perquè té un aport constant de vents de llevant. Tot el temps està rebent energia de la mà. I això fa que, clar, li costi morir-se i segueixi generant activitat a tota aquesta àrea geogràfica.
Albert, idò, estirem ben pendents del temps de l'evolució, sobretot de cara en aquestes properes hores, hores en què se demana que vagin a recollir els nins a escola a Eivissa, precisament perquè s'ha avançat aquesta alerta, o així ho ha anunciat l'Agència Estatal de Meteorologia. Nosaltres estem ben pendents de connectar amb Eivissa, de conèixer com estan assumint aquesta darrera hora i també parlar amb testimonis, no?, que en aquest moment s'estan recollint els seus fills a escola. Fem una petita aturada per publicitat. Albert Darder, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, estarem pendents.
Ben pendents, no queda d'altre. Torna'm tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I més, Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'associació Girasol. L'associació Girasol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girasol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'associació Girasol.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, ah no. Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí. Però, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Són les 11:41, just abans d'aquests consells. Estàvem parlant amb el nostre home del temps, Albert Darder, de l'impacte d'aquesta dana a les Pitiuses i de com el govern balear anunciava l'avançament de l'activació de la vista taronja per pluges i tempestes a les dues. I s'ha decidit, conjuntament amb la Conselleria d'Educació, que la millor opció en aquest moment és permetre l'avançament de l'horari de recollida a les escoles. D'aquesta manera, se demana que, tinguent en compte aquests avisos meteorològics, just ara, entre les 12 i la 1, els alumnes hagin pogut sortir de tots els centres escolars. Nosaltres tenim l'oportunitat de parlar amb un pare que just en aquest moment està anant a recollir la seva filla a Eivissa, un dels centres escolars. Ivan, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Just heu rebut l'avís a través del GESTIP i en aquest moment on vos trobau?
Hola, bon dia. Doncs mira, jo estic aquí treballant en un institut de Sant Agustí, a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa, i res, justament a les 11 ens ha arribat el que seria una notificació primer per al gestic i després un SMS d'educació, d'acord? Ens deien que havíem d'intentar que els alumnes, bueno, els pares, anar a buscar els fills i filles abans de les 12. Clar, el problema és que jo també soc professor i pare a la vegada, d'acord? Ho he quadrat amb el meu institut i cap d'estudis, doncs, s'ha organitzat de tal manera que no queden els alumnes atesos de la tutoria que jo estava fent i aleshores ara estic de camí a buscar la meva filla.
Això, per tant, Ivan, garantia el que deia, no? Tant per una banda s'ofereix aquesta possibilitat de que vinguin a cercar les nens i nenes, però que també es garanteix que els, que no puguin, els pares i mares que no puguin anar a cercar puguin quedar custodiats d'alguna manera en els centres, no?
Exacte. Jo també vull expressar que ja, com va passar la setmana anterior, que els alumnes es quedin en el centre, això dona una certa hauria de donar una tranquil·litat a les famílies. Estan els alumnes tots atesos, evidentment, i clar, tothom voldríem estar en el repairo de casa, tranquils, però a vegades és millor la seguretat, fer cas, d'acord, i creure en, en els que saben, no? I per tant, jo la setmana passada, per exemple, la meva filla la vaig anar a buscar a les 4, i el que em vaig trobar és que era dels pocs pares que havíem anat a les 4 a buscar-la, que era el que s'estava demanant, no? Per tant, que la gent estigui tranquil·la, que tots els alumnes estan, a bon repai.
Perdona, Ivan, per què has dit era dels pocs pares respecte a aquesta coordinació, o que el missatge no havia arribat a tothom a la vegada?
No, sí que havia arribat, és a dir, no tinc cap dubte que hagi arribat tant pel gestiu com per SMS. El que passa que suposo que va haver, la setmana passada em refereixo, no avui, la setmana passada sí que va ser una mica més caòtic pel fet de que va haver com una certa contradicció a vegades en alguns ajuntaments i fins i tot en algun, el que deia conselleria i els ajuntaments, no? De tal manera que en alguns centres sí que es va dir que primer podien anar a buscar els fills i després van dir que es recomanava que, doncs, que s'extremessin les precaucions i que s'anés a partir de que s'aixequés l'alerta, no?, l'alarma. I molts pares i mares, en contra de què eren les indicacions que es deien, van anar al centre i van col·lapsar bastant la situació. En el centre que jo estic, els pares i mares, excel·lents, han vingut amb ordre, estan agafant i retirant com més aviat millor els seus fills, però la situació prou bé. La peculiaritat potser seria que si ahir estava la situació en dubte de si havíem d'incorporar-nos a classe o no, al final hem vist que potser hauria sigut millor no anar. Però bé, això suposo que són gent que en sap molt més que jo, que han decidit això. Però al final ha fet un mal de cap per pares, per professors i per tothom. No?
Ivan, i a les carreteres, és a dir, de camí en aquests centres escolars, quina és la situació? No sé si n'hi ha algunes encara tancades de les pluges d'ahir. Més o menys hi ha normalitat? Es comença a notar també acumulació de cotxes? Tu què observes?
Jo ara de moment estic entrant a Sant Josep amb els mans lliures, perquè si no podria estar parlant, però bé, sí que es veu una mica més d'embús, no? Tot encara ordenat, aquí encara no ha començat a ploure, comença a caure una mica de res, si li miri molt breu, però bé, de moment es veu la cosa controlada, d'acord? No està sent tan caòtic com va ser potser la setmana passada. Potser sembla que a poc anem aprenent, no?, una mica.
Això
però de moment estic entrant.
Sí, això t'anava a dir, Ivan, que al final no en queda d'altre que fer cas a les indicacions i sobretot aprendre, no?, a tenir aquesta cultura de quan passen aquestes coses, vigilar, anar molt alerta, ser molt prudents, i evidentment no arriscar perquè molts pensam que pot anar bé, però per ventura arriscar amb la vida de manera innecessària, no?
Exacte, totalment això. Això és una mica el que volia reflectir amb el que he dit abans, no? La meva dona també és professora, ella es va quedar en el centre, jo estava en un impàs i vaig haver de quedar-me a casa, i per tant la nostra filla, tot i que estava a 8 minuts de casa, vam respectar el que seria la situació d'alarma i no la vam anar a buscar fins a les 8, fins a les 4 de la tarda. Per dos motius. Una, perquè ens ho estaven dient, i dos, perquè teníem la seguretat de que estava ben cuidada en el centre, per tant, fàcil. També és curiós que els alumnes, els pocs alumnes que van quedar en el centre, la majoria eren alumnes de pares i mares, que són professors, que molt possiblement no van poder anar a buscar els seus fills perquè precisament estaven atenent els fills dels altres, no? Però, bueno, això no ens fa ni millor ni pitjor, simplement és una realitat. I també dic que en el centre, la setmana passada, el centre que va vigilar la meva filla, fins i tot li van donar menjar del menjador de forma gratuïta i després nosaltres vam dir que ho volíem pagar i per tant va estar superben atesa. Per tant, cap queixa.
No, i al final se tracta d'això, no?, de no causar una alarma innecessària, ser molt prudents, però si te demanen que no vagis fins a tal hora, doncs tu no te precipitis, no?, pensant que estarà mal atesa, perquè no, evidentment, els professors són allà, són en els centres, atenent a tots els infants, i si han d'anar en el menjador a cercar unes galletes o un pot de pa per fer una mica d'entrepans i repartir, ho faran sense cap problema, de ben segur.
Totalment d'acord.
Idò, Ivan, que facis bé el camí, que no comenci a ploure fins que no arribis a casa amb la nina ja recoïda, i sobretot això, que tothom que mos estigui escoltant que faci igual que tu. Moltíssimes gràcies.
Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres, Dani, i paciència.
Exacte, adeu. Moltíssima paciència a tothom, perquè són moments complicats i s'ha de no només anar alerta, sinó tenir cura, fer cas de les indicacions i en els canals oficials, Marta. Que...
Totalment d'acord, i agraïa a en Ivan que, tot i la premura, no, de just agafar-lo en el trajecte anant a cercar la seva filla a l'escola, ens hagi atès i hagi pogut compartir el que s'està vivint en aquests moments, perquè, recordem, ha hagut una espècie de canvi de rumb en aquesta tempesta, mos ho informava el nostre home del temps, Albert Darder. Aquestes danes tenen la particularitat a vegades de ser molt males de predir, i per aquesta raó l'alerta, l'avís, s'ha avançat. Ha vist, recordem, taronja per pluges i per tempestes, s'avança les dues, i per aquesta raó s'ha decidit de forma conjunta amb la Conselleria d'Educació que la millor opció és permetre aquest avançament d'horari de recollida a les escoles, que comença just ara, d'aquí només 10 minuts a les 12, i que continuarà fins a la 1, fins que tots els alumnes hagin sortit dels centres escolars.
Sí, perquè a més és el moment, no, d'impàs en què s'aturen les classes, alguns se queden a menjador, d'altres se'n van a casa a dinar, però és el moment just, no, ara per recollir-los, i per tant es demana això, que en aquest temps se recullin els infants, perquè a partir de les 2 se vol que tothom sigui a casa, s'hagi estalvi.
De totes maneres, ho hem dit abans, que si qualcú no pot recollir just en aquest moments en els seus fills, hi ha alternatives, que la gent no passi pena. També cal destacar la bona coordinació, no? Cada vegada, malauradament, ens hem acostumat més a estar en alerta, els missatges arriben de forma molt més ràpida als dispositius mòbils, i per tant també tenim una cultura de la prevenció que fa que sapiguem reaccionar de manera més ràpida. Per tant, si a partir de la 1 les pluges s'avancen i les condicions de mobilitat són segures per recollir tots aquests menors, per favor, que no se davalli la guàrdia, que se mantingui la prudència i que se puguin seguir els consells de les autoritats. En aquest cas, estem pendents de dues coses. Per una banda, el regidor de Medi Ambient d'Eivissa està just en aquest moment reunit amb l'unitat militar d'emergències. El senyor Jordi Griver manté una reunió, tot d'una que puguem parlar amb ell, per determinar ben quines són les tasques, perquè, recordem, la unitat militar d'emergència se focalitzava sobretot a l'autovia que va a l'aeroport, que és una de les autovies que va patir més les conseqüències de les pluges. I, per una altra banda, per part del govern també ha hagut alguns missatges cap a la població sobre aquesta prevenció i sobre com no davallar la guàrdia. O sigui, que estem pendents, i tot d'una que puguem comptar amb aquest material, així ho traslladarem a oients i espectadors. Així que, de moment, molt pendents de les pluges, molt pendents de l'evolució d'aquesta dana. Alice, podem escoltar la consellera Antònia Estarelles, qui mos fa arribar aquests àudios de bou en què podem recordar un missatge a la població de que no davalli la guàrdia. Ho escoltem, perquè ja ho tenim.
Sí.
Tot molt pendents de les Illes Pirineses.
Exactament. Després de la reunió del comitè tècnic assessor a les 9 i mitja, com bé dius, l'AEMET mos ha avançat que ha avançat l'hora de l'alerta taronja que estava prevista per avui a les 8 del capvespre, l'ha adelantada a les 2 a lo que és Eivissa i Formentera. Vista la situació que arrastram ja aquests dies de, com deien, de ploure damunt banyat, i que la situació està complicada, hi ha un punt que especialment s'estan anegat de manera recurrent, s'ha decidit de manera consensuada en el comitè tenir una actuació preventiva en el que són les escoles a Eivissa i Formentera, el que ens suposa de mobilitat, etc. Jo, primer de tot, un missatge de tranquil·litat, els al·lots estan segurs a dins les escoles, només que per evitar escolatge que hi va passar altra vegada d'hora de sortides d'escola i pares que una certa desinformació, ja des d'Educació s'ha llançat un missatge on se diu que a partir d'aquest moment poden anar a recollir els seus al·lots, se fa una franja de les 12 a la 1 per fer-la més efectiva, és a dir, és que poden anar qui ja hi vagin, però que si no entre les 12 i la 1, de manera escalonada, puguin anar cercats en lots, i de tal manera que van de les dues que et soren que mos ha donat servis taronja a les escoles puguin estar buides, i sobretot és que s'eviti la mobilitat. També el missatge de tranquil·litat, que si qualcú no ha pogut anar a recollir els fills, etcètera, queda baix la custòdia dins l'escola, i vull dir que les escoles són un entorn segur. Quan plou, pues, on estan millor després, si ja te pega una ja ets una barrombada o ja està un moment de pluja intensa.
Era el missatge de tranquil·litat de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarelles, respecte a l'avançament d'aquesta alerta i on demanava precaució, evitar desplaçaments innecessaris i parlava també de la gestió de la recollida dels infants a les escoles d'Eivissa. Seguirem ben pendents de l'evolució d'aquesta dana Alice, però ara just recte final d'aquest programa, 11:53, tot d'una, els esports.
El dia i Vetres Ràdio.
L'actualitat esportiva amb Magda Estelric. Bon dia.
Molt bon dia. Nosaltres avui a partir de la una vos explicarem com ha estat aquest Mundial de Vela que ha deixat campiona a Paula Barceló amb la seva companya, amb una companya canària que s'estrenaven en aquest Mundial d'Itàlia juntes i que han quedat campiones del món primeres en aquestes regates de la categoria 49, sentint les primeres reaccions. I també repassarem com han estat les jornades de primera i segona federació i com han estat també els partits internacionals del Mallorca, que encara són fora en les seves seleccions. Mujica encara ha de jugar. No va jugar cap partit en el primer amistós de Colòmbia, ara té un partit demà contra Canadà, i també han de jugar Murici i Bergström, que és en Finlàndia, però el porter tampoc no ha disputat cap minut. La bona notícia, diríem, entre cometes, és que Espanya sub-20 va quedar eliminada del Mundial sub-20 i que ja en Virgili, per tant, avui torna cap a Mallorca i demà ja podrà entrenar amb Barrasate.
L'actualitat esportiva en només una hora i ampliem tota aquesta informació i molta més. Ara repàs a la ronda de les nostres illes, on sempre demanem als nostres companys com estan preparant el programa al dia. A Menorca, Pere Gibert, bon dia.
Bon dia. Avui, com cada dilluns, farem tertúlia. Ens acompanyaran Lola Maiques, periodista, Salvador Botella, exsecretari general del PP de Menorca, i Toni Salvador, exbala de Ciutadella. Amb ells debatrem sobre l'alliberament de tots els hostatges vius per part de Hamas en el marc de l'acord amb Israel i de la vaga general de 24 hores en suport a Palestina prevista per aquest dimecres i que sí es manté, segons ens han confirmat fonts sindicals des de Menorca. També comentarem els efectes de la dana Alice pel seu pas per les Balears, per saber si Menorca està més preparada per patir aiguats forts després de la dana que va afectar l'illa l'agost de 2024.
I seguim ben pendents del temps, sobretot a Eivissa i Formentera. Laura Tur, bon dia.
Efectivament, Marta, molt bon dia, companys. Estarem molt pendents avui també del cel aquí a les Pitiuses. Farem una repassada a la situació que ens ha deixat la pluja aquest cap de setmana, el pas d'aquesta dana Alice, i també de quina és la situació que tenim ara mateix amb una alerta taronja que s'activarà a les 2 del migdia als centres educatius que ja recomanen a les famílies que recollin els infants entre les 12 i la 1 per evitar aquests embussos de trànsit. I aquest serà, evidentment, el principal principal tema de la tertúlia d'actualitat que tenim prevista per avui. També, però, farem balanç del que ha deixat el pas d'aquesta d'anar per Formentera. Això serà amb el nostre company, en Pepo Rubio, de Ràdio Illa. Tenim tot això avui, Marta.
Vos escoltam molt atentament, sobretot el que respecta al temps, que ens afecta a tots, aquesta d'Anna Alice. I el dia Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, Ida, començarem parlant de l'Associació de Floristes de Mallorca, perquè volen fer una formació especialitzada de floristeria. Volen unir sinergies entre tots. Són d'haver 200 floristeries així mateix a Mallorca. No sabia que n'hi hagués tantes. També parlarem de relleu generacional. Hi ha floristeries que tancaven, n'hi ha un cas en el Vivero, i ha trobat una lota que feia banda online i que precisament s'encarregarà de la floristeria de Vivero, així que no passeu pena. Després parlarem amb Unió de Pagesos perquè volen posar-se mans a l'obra davant del seu govern en gestionar els fens que serveix de fertilitzant en el camp. Molta gent se'n va viure fora vila i se queixa que els fens per abonar fa mal a l'home. És que n'ha de saber on va, no? Si no, també contarem l'anècdota d'aquella parella de turistes que un agroturisme varen demanar que si podíem fer que el gall cantàs un poc més tard, perquè els molestava.
Imagina, bé, gals a la carta.
Sí, gals a la carta. Bueno, la nostra radiografia mallorquina, avui en Joan Ferrés conversarà amb en Xavier Moratinos sobre un personatge mallorquí injustament oblidat, Fra Lluís Jaume Vallespir, que segurament eclipsat per la figura de Sant Juníper Serra no és tan conegut com hauria de ser. I per acabar, avui que dilluns farem anàlisi del cap de setmana, el nostre analista de cap de setmana, en Xavi Quinyelles, i tots els seus personatges que sempre venen amb ell, perquè cap de setmana han passat moltes coses, i en Xavi, a part de ser un tiranosaurus rex, també ve amb 4 o 5 persones que l'acompanyen a dins la seva veu. Marta, es dedica a tot això i més durant la propera hora.
Nosaltres posem punt i final en aquest programa, tornant demà a partir de les 9, vos deixem tot d'una amb els nostres companys dels serveis informatius, que de ben segur seguiran ben pendents del temps i dels efectes d'aquesta d'Anna Alice. Recordem a les Pitiuses, escoles tancades i avançament de l'alerta per part de l'AEMET a les dues.